Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, a un nou programa de Mossega la poma en petit format, perquè portem dues setmanes, Marc, tu i jo, el Magma ens ha abandonat.
Estem venuts sense en Magma. Què fem nosaltres sense en Magma?
Bueno, està sempre allà.
Ell hi és, però o sigui, sí, és allò que em veieu, no em veureu, però em tornarem a veure.
Sí. Bueno, que sapigueu que està de vacances
a la Patagònia, con dos a la Patagònia, cojones.
Que hòstia, magnífic,
això de no tindre criatures ni hipoteques.
Aquí nosaltres hem estat fent conya dient, hòstia, tu has anat a gravar aquests, els fons de pantalla aquests que, de moviment de les muntanyes de la Patagònia. Tu has encarregat Apple, no? I t'ha pagat el viatge, no? Cabron, eh? Sí. De Sonoma en parlarem avui, que hi ha problemes si heu actualitzat la
Mac OS. Sonoma és la nova versió del Mac OS, que ja han sortit.
La 14,
i sí. I que jo no m'he instal·lat ni penso instal·lar-me fins que surti la 0.2 o la 0.3. O sigui, no...
Faràs bé.
Ho tinc claríssim.
Faràs bé perquè...
En l'iOS ja portem la 17.02, em sembla, o la 17.03.
I continuem tenint algun problema.
Al final pensa una cosa, és com lo de l'acudit del pintor, que cada dia té el pot de pintura més lluny. O sigui, si tu ets el senyor Apple, cada vegada que treus una versió del teu sistema operatiu, per al que sigui, cada vegada tens més dispositius, una branca de processadors més gran. Apple sempre ha tingut l'avantatge de que almenys té acotat a l'univers de dispositius possibles. Però a mi em fa molta por el Mac OS, perquè ara el Mac OS fa molta por, sobretot quan tens... Jo tinc un Intel i no estic massa motivat a canviar, no. Perquè entenc claríssimament que Apple estigui concentrat en els processadors M. I entenc que moltes de les millores de veritat que porta aquest Sonoma és per als processadors M. I a mi per tindre widgets de colorins i coses d'aquestes, pues, de veritat és que no m'interessa. Jo el que vull és un Snow Leopard.
No, i Sonoma no és un Snow Leopard, vull dir, no és un canvi tan radical. És més
no, el Snow Leopard, president, no era la versió radical, era aquella, era el Snow Leopard, recorda que va ser aquella versió del Mac OS que simplement van agafar i van dir arreglem coses de dintre del motor, no canviem la interfície, no canviem res, passem del Leopard als nou Leopard, però realment es va notar que el sistema operatiu anava més ràpid, anava més sòlid, molt més estable, sí. I llavors a partir d'aquí van poder agafar i construir altres coses com el Lion i el Mountain Lion, aquest tipus d'històries. Llavors, a veure, jo més que Bells and Whistles, jo vull Snow Leopards. Mm.
A veure, sobre el paper, Sonoma és una actualització... Mira, me'n vaig abans, ara entro, avui hi ha un episodi del Julio César Fernández de Apple Coding Daily que diu el iPhone más caliente hasta la fecha, ¿vale? està bé. Aquest home, sempre ho dic el mateix, a mi m'agrada, és un tio bastant particular.
Sembla ser que el 17 explica... dir que l'iPhone 15 s'escalfava per alguna cosa.
Sí.
L'Instagram l'escalfava.
Exacte. Però, mira, ja sabeu que jo no sóc sospitós de durar-li la píldora a Instagram, perquè, de fet, ni en tinc. No m'agrada i no la tinc. Però ell ho explica i diu, a veure, un moment, no ens passem de culpar a les aplicacions, perquè els desenvolupadors de les aplicacions no han tingut temps de provar.
Les betes fa temps que corren pels puestos, eh?
No, però Marc, no és la beta. És el compilat del codi en el dispositiu. Saps el que vull dir-te? Perquè es veu que hi ha algunes llibreries noves que donaven problemes que els desenvolupadors ho havien reportat i fins que no es va fer l'anunci de l'iPhone 15, és més, hi ha llibreries que no van i encara no els han donat una solució. I ell explica per què. Diu, perquè... encara que es pensem que Apple és molt gran i que té molts recursos, porten bastants mesos dedicats al rotllo de les ulleres virtuals, del Vision OS. I jo li dono la raó perquè el macOS 14 Sonoma bàsicament és un canvi estètic.
Sí, 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 és quatre, totalment estètic.
Amb quatre tonteries. Pues, tio, les tonteries no van. No van. I per què no van? Jo t'ho dic jo, perquè no les han provat prou. No, les han, no, no, no hi havia gent i no les han provat prou, si de clar t'ho dic. Però, bueno, això és què ha passat i quines possibles solucions. És que porto una puta setmana barallant-me. O sigui, porto una setmana sencera barallant-me. I us portaré algunes solucions. Bueno, això és un tema. De totes maneres, mentre aquí estem així de seriosos amb això, el grup de Telegram es dedica a fer fotos teves mazao.
Sí, doncs, bàsicament bueno, s'han dedicat a ficar prompts en català. A ficar prons en català.
A veure, perquè ets un tio i perquè no surts estrictament nu. Però això, en un altre context...
Això, jo ara em declaro dona. Jo ara em declaro sí. Dona i tots a la presó.
I tots a la presó.
Però bueno, a mi m'ha fet il·lusió. El que passa que és això, aquests tios, o sigui, a veure, de volum les fotos... Jo, o sigui, bàsicament han agafat... Podem ficar, si vols, podem ficar una de les fotos... La foto Mollera Roses, que jo crec que és la millor.
Sí, perquè va haver-hi com diferents iteracions i al final no sé qui va dir. A veure, no és el Marc, li falten les ulleres roses.
Sí, jo crec que la de les ulleres roses fins i tot encaixa el color de cabell i tot, no el pentinat, perquè el despentinat és habitual.
A veure, però és un home... Aquest és el típic model parafina i sí. Tu no ets aquest model.
Bueno, però
tu ets més un model...
De mida de gros, sí, però jo estic una mica més tapadet. Estic més tapadet. Sí. I tinc allò que se'n diu la cara de pa que aquest senyor no té. Bueno, la resta, la poma, la guitarra, el d'allò, sí, i les ulleres roses.
Sí, el context és molt encertat.
Però clar, no hi ha la cara de pa, falta una mica la cara de pa i m'has de tapar una miqueta. El volum sí, però hi ha una capeta, diguéssim, de xitxeta que bueno, que escolta... Que...
Qui va fer aquestes?
No ho sé, l'han estat... Han sigut uns quants.
I amb què ho han fet? Amb en Stable...
No sé si estan fent-ho...
Amb Dali?
A veure, no sé si ho estan fent a mi em sona Midjourney. A mi em sona Midjourney o Stable Diffusion. Diguem, amb el Dali a mi em costa molt aconseguir...
Aquest resultat.
A no ser que tinguin la versió actual de pagament de ChatGPT que ja els hi hagin activat la connexió amb Dali i llavors ja directament en català li estic demanant al ChatGPT i llavors el ChatGPT gent els prompts intermitjos perquè el Dali els hi tregui els millors resultats. No han dit exactament quin ha sigut el workflow, vale? Però bàsicament sí que han dit que, o sigui, el prompt és un professor d'informàtica musculat treballa al taller construint guitarres, està menjant una poma verda, fotorealisme, captura perfecta, porta ulleres de color rosa. Aquest és el prompt en català i a partir d'aquí possiblement sigui el Dalí passat per el ChatGPT intermig, però no ho sé, no m'ho ha confirmat encara en Rubén, ja li preguntaré després si està fent servir Stable Diffusion o d'això. El problema jo tinc l'Stable Diffusion amb una màquina posada, el problema és que sempre estàs amb un model, estàs amb 4 o 5 models en darrere perquè et dona la vida. I el dia que vols jugar-hi, llavors se t'actualitza el CUDA i se te'n va a prendre pel cul tota la configuració del Linux, perquè el CUDA és una guerra que te cagues, i el que fas una apt update, ja hi ha la cosa d'allò, i has de reinstal·lar el CUDA una altra vegada. L'altre dia, no sé qui ho deia, deia algú, anem a actualitzar CUDA, i es posava el vestit aquest, el hazmat suit, per evitar, perquè és un horror. Treballar amb Linux i CUDA és allò molt hardcore. Però bueno, si vols rendiment i d'allò, i fer coses rares, doncs escolta, has de pagar aquest preu.
Vale, estava apuntant d'afegir el dibuix de totes les iteracions, la darrera que ja va amb les ulleres de sol, la baixarem i l'afegirem a les notes del programa i com a imatge de... Que segur, jo tinc una cosa, si li traiem una miqueta més de roba, que es vegin pèls del pubis i canviem el logo de mossegar la poma per la foto, tio, ho petem.
Jo crec que ja els deixem així, eh? Dic, a veure, val a dir que en la fotografia aquesta de les ulleres roses el model aquest generat porta un davantal, o com se'n diu quan és a nivell, diguéssim, de taller, és un mandil, eh? I jo tinc un mandil d'aquests. Però són exacte, o sigui, el mandil que tinc en el taller és exactament igual que els davantals que porto a la cuina, eh? O sigui, però si és en un taller es diu mandil.
Sí. Ja sé que no ho feu mai, perquè ara hi ha altres sistemes, eh? I tenim una població d'oients que, diguéssim, que no és estrictament la mitja d'oients i no van a les notes del programa, ni es miren
ni
les notes,
guió, ni
el guió, madre, ni res. És més, ni tan sols miren la foto, ja no de la caràtula de l'episodi, sinó tan sols del logotip.
Sí, però això és culpa teva.
Sí,
perquè fa molts anys vas acabar i vas canviar el tema i les fotos no sortien en la... En el...
No, però dic en l'RSS.
No, però en l'RSS, però en la web les fotos no es veuen, que has d'entrar dintre de l'entrada per veure-les. Tu entres a mossegalapoma.cat, només surten allò, vas buscar aquest model
Zen. Sí, perquè era minimalista.
Perquè vas llegir la biografia de Steve Jobs o alguna cosa i...
No, va ser l'Àlex Barredo el que em va dir, heu d'anar per lo Zen, que va millor.
Lo Zen va millor, i clar, llavors, si Àlex Barredo, el nostre senyor, ens ho diu, no hi ha fotos.
En teoria, en el podcatcher surt la foto de l'episodi, vale? Pues jo et dic una cosa, els nostres oients no se la miren.
No.
Si els nostres oients saben que ja saben que el Mossega la Poma surt, ells ja tenen una llista programada i l'escolten i no se'l miren, no miren les notes.
No, tu fas el podcatcher i vas fent ja toca Mossega la Poma i després pues, toca sí, pues, això.
Sí, el problema, que la desgràcia que tenim nosaltres és que tenim uns oients que fan el mateix que fem nosaltres, tio. Que si som raritos, tenim detrás el grupo de raritos.
I poca broma, finalment, després d'unes quantes versions, han arreglat en el podcatcher d'Apple el fet de que en l'Apple Watch es vegi la imatge del podcast que estàs mirant. Perquè abans el que passava...
No es veia.
Es veia l'anterior. Es veia l'anterior. Tu estaves escoltant, per exemple, el Mossega la Poma...
Perquè tu com escoltes els podcasts amb l'aplicació Podcast d'Apple?
Jo amb l'aplicació d'Apple. Jo d'Apple. Jo sóc molt estàndard i molt d'això. No faig tot d'això. Però llavors, clar, la mateixa Apple, quan t'enviava la imatge, i tant de la cançó, si estàs escoltant l'iTunes... com amb el podcatcher d'Apple t'ensenyava la cançó d'abans en l'Apple Watch. I que, hòstia, aquests senyors d'Apple no fan servir la seva pròpia tecnologia perquè et book portava versions, eh? I ara ja ho han arreglat. O sigui, igual...
Jo l'escolto per Pocket Cast. I, de fet, escoltant audiollibres, ja que estic a Audible, jo tinc dues plataformes per audiollibres, Audible i Storytel, vale? I les vaig combinant. Tinc uns mesos Audible, quan em canso passo uns mesos a Storytel. El que m'estranya molt, més que Spotify i tot això, és com aquestes plataformes no han incorporat dins els podcasts, perquè jo tinc que anar a...
No, Audible en té, eh?
Pocket...
Audible, no tens... OK, hi ha no podcasts i produccions exclusives.
Sí, però de merda d'ells, que
bueno,
a mi no m'agraden aquests
podcasts,
tio.
Els d'Audible OK hi ha podcasts que t'encantarien, eh?
Bueno, Audible OK sí, però jo no tinc Audible OK.
Stephen Fry explicant sus vides i coses.
Home,
o sigui,
aquest sí, aquest és bo.
Aquí el que han fet els d'Audible OK és que agafen la flor i la nata de la BBC i t'agafen i et foten programes propis que només estan allà dintre si estàs de membership. I
Audible
guapos, eh?
Spain només hi ha
però
podcasts
Audible Spain
magufos,
són quatre
tio.
Replegats que acaben d'aterrar.
Són podcasts magufos. Però
deixa,
si agafessin els feeds...
Però igualment, Audible Spain
però si
és molt
a un podcatcher... Sí, però si anessin a un... A veure, Marc, si van on van tots a Apple, que és obert, i agafes els feeds d'Apple i te'ls montes dintre d'Audible, jo no hauria d'anar a Pocket Cast per anar a escoltar els podcasts.
Tomàs, hi ha alguns llibres, sobretot quan agafo i llegeixo, escolto Ciència Ficció Fantàstica, dic clàssica, on agafen i diuen Penguin Audio Presents... Books on tape. Books on tape, llibres en cinta, de quan els editaven en caset i tenen els
Correcte.
Diversos casets que els han agafat, els han ripejat i te'ls foten en un audiollibre, però ja diuen books on tape, de quan agafaven. I venien això, que et venia un llibre que et donava una capsa de casets, sobretot per la gent dels Estats Units que foten aquests commutes superbèsties que s'estiren 4 hores al dia conduint i anaven tirant d'audiollibres en el
caset. Penguin va obtenir molts diners perquè li van encarregar als Estats Units l'edició d'audiollibres per secs. per persones
Va ser, va ser quan va... Però igual, els audiollibres, ell, o sigui, els audiollibres és una cosa que a nosaltres ens arriba com a audiollibre, però està en la cultura anglosaxona ja existia el llibre en escoltat.
Amb lectura, sí.
El llibre escoltat. I era, era un producte que ja existia. I llavors la digitalització, simplement hi ha una traducció, però llavors hi ha totes unes editorials, ja hi ha una forma de pactar els drets, ja hi ha totes les coses posades. I bueno, però... la prova és el que ha trigat Audible aquí a Espanya a convertir-se en una plataforma menys coneguda.
Coneguda, sí, està clar.
I per això hi ha Storytel i hi ha altres que encara li poden fer una mica la competència, perquè el problema que tenen és que als Estats Units Audible és tot. I a sobre no admet publicació sense DRM, que per això el Cory Doctorow no té cap dels seus llibres a Audible. I ell ho diu moltes vegades en el seu podcast, el Cory Doctorow, que si ell acceptés que Audible li fotés el DRM i publiqués a través d'Audible, doncs tindria la universitat dels seus fills i la casa pagada. Per la quantitat de calés, perquè és clar, jo algun llibre del Cory Doctorow he escoltat, però per escoltar-lo me tinc que anar a la seva web i tinc que comprar-li. Li tinc que comprar i m'envia un correu i me l'escarrego i me'l tinc que passar a l'iTunes i no sé què, no sé quantos. En canvi, quan sol el llibre i faig el boi, pum, i en dos segons pues, ja m'està arrencant a dintre de l'aplicació. I és una altra cosa.
Jo on sí que veig, molta gent veu, Spotify clarament ho ha vist així, Spotify ha vist la confluència entre podcast i música, o millor, entre música, que és el principal, i els podcasts. Tot en una única plataforma, allà hi accedeixes a tot. Però per mi és molt més natural la confluència entre audiollibres i podcast de carrer.
Bueno, perquè l'audiència...
La música jo l'escolto...
A veure, jo, en general, per exemple, quan escolto música de la meva llibreria. En general. I fins i tot quan estic en streaming, afegeixo una cosa a la meva llibreria i, a no ser que l'escolti una vegada, que de vegades, si escolto una vegada, potser estic a YouTube, la música la tinc a la meva llibreria. I no m'emprens. Però en canvi l'escolta de text parlat és interessant. A més, el model d'Audible, tot i que és molt famós és molt pràcticament habitual als Estats Units i s'entén molt, un dels nostres senyors R's no acabava de pillar el concepte d'Audible, que és el que abans teníem. Jo, per exemple, als anys 80 la meva família teníem érem del Círculo de Lectores, que bàsicament tenies una subscripció on cada mes et venia un catàleg i tu triaves un llibre i tenies un llibre. La subscripció tenies un llibre del catàleg. Llavors en podies demanar més d'un, però bàsicament la idea és que tu cada mes pillaries algun llibre. I tota la família ens ho mirava, quin llibre agafàvem, i d'això me n'agafava un, o se l'agafava ma germana, o se'l triava ma mare. Però tenies aquesta idea que tenies com un crèdit per tindre un llibre independentment del preu, no et miraves el preu del llibre. Llavors, això és el model aquest d'Audible, de dir, tu tens un crèdit, o dos crèdits, jo tinc dos crèdits al mes i compro crèdits extres, històries, però els dos crèdits al mes que saps que tens dos audiollibres i et dona l'hàbit, perquè llavors dius, no has fet la compra, quan jo vaig a Audible no vaig a gastar-me els calés, i els calés ja me'ls hi he gastat. Tinc un crèdit allà. De fet, tinc un crèdit Audible que estic esperant el dia 10 perquè surti. No t'ho perdis.
Però tu no pagues la quota d'Audible.
Jo pago la quota. Jo pago la quota.
Però bé, a més, compres crèdits per poder-te baixar els llibres extres de pagament.
Sí, perquè a vegades... No? Jo en tinc dos llibres al mes i hi ha vegades que dic, hòstia, és que no tinc crèdits i vull més crèdits. I llavors, doncs, em tinc l'oferta
Però expliquem-ho bé als oients, perquè a mi també m'ha passat. Hi ha determinats llibres més actuals, autors més coneguts, molt ben doblats i el que sigui, que no formen part del paquet de subscripció.
Hi ha un paquet de subscripció que bàsicament el que hi ha és la morralla. És allò, streaming. Bueno, és com no streaming de morralla, llibres.
Marc,
hi ha podcasts, programets...
No només morralla, perquè jo hi ha llibres antics d'autors que me'ls he volgut escoltar i estan en la subscripció normal, però quan aquest tio m'ha tret un llibre aquest any, no estava disponible, o el pagava a banda o no l'escoltava.
O pagaves a banda. I moltes vegades hi ha llibres. El que hi ha molta cosa en la subscripció gratis és que hi ha primers llibres de sèries. Tu tens una sèrie que després hi ha 12 llibres a darrere i el primer te'l fots gratis.
Això també ho he vist.
El primer te'l fots gratis. Però jo no busco els llibres gratis. Jo el que vaig, busco llibres. A vegades dius, el primer està gratis. L'escolto, però jo ja sé que després hauré de pagar si m'agrada. Però saps què surt la setmana que ve?
No.
Be Useful, de Nostro Senyor Arnold Schwarzenegger.
Vale? Be sí, Useful.
Be Useful. Seven Tools for Life, o alguna cosa així. És un llibre d'autoajuda del senyor Arnold Schwarzenegger. Perquè, clar, és que quan hi ha aquell que t'envia, et ve el llibre aquest de com ganar medio millón de dòlars vendiendo libros por internet, vale? I el llibre val mig milió de dòlars, o sigui, és dir, no, aquest senyor què ha fotut? Aquest senyor ha escrit un llibre i res més. Però, clar, quan l'Arnold...
Els escriptors
però
americans
almenys el
viuen...
currículum...
Els escriptors americans, i l'Arnold s'ha convertit en un escriptor i escriptor i ho fa molt bé. Molt bé, vull dir, que s'ho fa molt bé, s'ho fa bé i molt bé. Perquè, mira, just ahir veia un reportatge de com es va fer 2001 l'Odissea en l'espai. Mm-hmm. Vale? I una part molt important del reportatge és un dels conductors del mateix. És una entrevista, però de fet és com un fil conductor. És l'entrevista amb el Arthur C. Clarke, que fa de tàndem amb el director, vale? Amb el Kubrick, i de fet es foten palles mentals i foten la pel·lícula. El Kubrick és un tio molt especial que no parlava directament ni amb els actors, ni amb ningú. Ell parlava amb la seva secretària, la seva assistant, i l'assistant parlava amb aquests. I, a més, li va agafar un yuyu mental i se'n va anar a viure a Londres. I, aleshores, tothom de l'equip tenia que anar a Londres a parlar amb ell. Bueno, total, que l'altra contrapart era l'Arthur C. Clarke, que vivia a la Polinèsia, que amb la pasta que havia fet dels llibres va dir, americanos, aquí us quedáis todos.
Me'n vaig a la Polinèsia.
Se'n va agafar un... Però és que
a
més
veure
Muay Thais
i...
Amb un lloc que era no turístic, tenia un lloc superxulo on viure, tenia un telescopi que a la terrassa, anava a fer l'entrevista, tenia un telescopi bestial.
D'aquests,
tio,
que es van
brutal.
Sincronitzar amb la rotació de la Terra.
Sí, sí. Vull dir que el tio se'l veia tan feliç, tio, tan feliç.
El que hi ha, el que hi ha gent... Quan van començar a sortir els primers DVDs, hi havia moltes pel·lícules que portaven pistes amb l'àudio comentari del director o d'autor o d'actor. Si us podies veure la pel·lícula, que ja l'havies vist, però ja la veies escoltant el comentari d'aquests. I tenia el seu rotllo. Però el que comentaves, això és, a veure, com a llibres d'autoajuda, dic, cony, almenys l'Arnold té el currículum de, com a persona que ha viscut tres carreres amb èxit, diguéssim, estratosfèric, o sigui, sis vegades Mister Olímpia, l'actor de cine més ben pagat i després el governador de Califòrnia, dius, hòstia, doncs ha tingut tres exitassos, si et diu els seus principis i les coses que a mi li semblen bé, doncs potser te'l pots escoltar. Mentre que altres l'única cosa que han fet és escriure un llibre que la gent ha comprat molt. Amb la qual cosa dius, hòstia, doncs té alguna cosa al darrere.
Sí, però als Estats Units tu pots vendre un llibre que la gent... O sigui, escrius un llibre... A veure, no riguem, perquè escriure un llibre és molt difícil.
No,
és fàcil.
Té la seva, té,
és
té
molt
feina,
difícil.
Sí.
Encara que el llibre sigui...
Un de cuina,
molt
com
bàsic.
El que he escrit jo.
Bueno, el que sigui. Encara que el llibre sigui bàsic o tal, vull dir, que sigui bo, que la gent el vulgui llegir, encara que no sigui un llibre transcendent, és molt difícil. És una acció molt difícil que implica que te'l revisi molta gent, que t'ajudi molta gent a polir-lo.
I saber-lo vendre.
I saber-lo vendre,
sí, sí. Per exemple, a Z Tester sempre parlem del senyor Tim Ferriss Chupito, Tim Ferriss Chupito, i llavors foten un Chupito, doncs el Tim Ferriss explica en els seus podcasts que quan ell va treure el seu primer hit, el 4-Hour Work Week, la setmana laboral de 4 hores, el que va fotre el tio és que se'n va investigar quin era l'algoritme del New York Times bestseller. I llavors ell va veure que al New York Times Bestseller List agafaven i hi havia unes llibreries de la ciutat de New York i de l'estat de New York on aquestes llibreries eren on es feia el mostreig. Llavors ell va agafar i va concentrar tot el seu esforç de venda i fins i tot l'estocatge de llibres perquè es vengués allà. I fins i tot lectors que ell havia agafat i havia fet conferències els va enviar a comprar allà. Amb la qual cosa, jugant amb això, el llibre va pujar en el top 10 del New York Times Bestseller List i com que estava a la llista, molta gent el va comprar perquè estava a la llista. Després, clar, aquest, clar, clar. Després el llibre aquest encara està en el top 50 de llibres de no ficció d'Amazon 15 o 20, 15 anys després. Vale? O sigui, el llibre és realment bo, però saber-lo vendre és tot un art. O sigui, hi ha moltes habilitats implicades. Per exemple, aquesta setmana estan fotent a caldo, però a caldo, en l'Stephen Levy. Perquè l'Stephen Levy ha publicat una altra biografia de l'Elon, vale? I, esclar, l'Stephen Levy sembla ser que estaven parlant l'Laporte i companyia, deien que escolta, que el fact-checking del llibre no el fa l'editorial. Si s'ha de fer un fact-checking addicional, el té que pagar l'autor del seu avançament sobre el llibre. I ha fet molt poc fact-checking. I bàsicament els facts és el que li ha dit a l'Ilona de l'Stephen Levy, amb la qual la gent ha agafat el llibre, ha començat a fer fact-checking i li estan caient les hòsties de punta. Que segurament a l'Stephen Levy li és igual, perquè ja té les biografies de l'Steve Jobs i de tothom que d'allò i guanya els calés que vulguis i té la fama que vulguis i la gent li compra el llibre per poder-lo criticar, però li estan caient els d'allò.
Ja, és una llàstima perquè el personatge dona molt de sí i jo no dic que la biografia l'hauria d'haver fet algú detractor del personatge, no? Però potser una mica més neutral i sobretot que indagués, no? Que anés una miqueta més
enllà.
Bueno,
al final ell ha escrit una biografia i el que fa és té unes fonts. Quines fonts són? Doncs està parlant amb l'Elon i amb quatre persones que l'Elon li ha dit que parli. Al final, tenir accés en aquest personatge i escoltar el que et diu ell, el que passa és que el personatge cada vegada està degenerant més. O sigui, aquesta setmana a Twitter està agafant i està fotent unes arengades contra els pobres immigrants que intenten atravessar les fronteres, que és de jutjat de guàrdia. O sigui,
jo pensava que això no era... Mira, ja sé que aquest home...
Hi ha alguna fotografia que ja ho deien Ganyet, la foto és acollonant. O sigui, es veu a tots els immigrants però, allà sentadets amb un camp amb una espècie d'espai de...
Aquesta foto és real o és fake?
No, l'ha publicat ell.
Hosti, però a veure.
L'ha penjat ell.
Encara que la publiqui ell, és real o és fake?
No, és ell, és ell, ell. No, hi ha un vídeo.
Aquella que està amb el barret de cowboy
que sembla el Xerif Lobo. Amb el barret de cowboy i les ulleres així, amb els ullers aquestes que en diuen els shades i que sembla el Xerif Lobo parlant amb el Xerif Lobo. Però és que no és que sigui un muntatge, és que hi ha un altre vídeo on es tira ell 10 minuts parlant amb el Xerif Lobo, amb el seu telèfon gravat així en vertical. O sigui,
què feia allà?
Es veu que hi ha algun tipus de llei del Biden que d'alguna manera és una mica com el que va fer el Zapatero de Papeles para Todos. Vale? Perquè, a veure, ara com ara Estats Units, a veure, els nostres amics que viuen als Estats Units potser ho poden explicar molt millor que jo, però és que tenen, els hi falta gent. O sigui, no cobreixen tot. Els hi falta gent, no cobreixen totes les feines que tenen. O sigui, tenim un 11% d'atur, allà no.
Sí, però espera't un moment. Aquí també falta gent.
Bueno, falta gent qualificada.
En determinats sectors falta gent, perquè la gent d'aquí, abans de treballar en determinats sectors, amb l'atur, perquè com els d'aquí tenim cobertures...
Però és que allà falta gent fins i tot perquè et treguin les fulles de la piscina.
D'acord.
Et falta... Perquè, a veure, estan per sota... O sigui, no sé com collons s'han fet, però aquests s'han sortit de la crisi del Covid superràpid i estan per sota el 5% de tu. I llavors, això és per sota l'atur estructural, i llavors el Biden, doncs, han passat de fer una muralla perquè no passi ningú, el Biden ha dit, oh, benvinguts, passeu, que casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú.
Bueno, tampoc crec que sigui així.
Més o menys aquesta però... és la denúncia. És que és el que passa, que sembla ser que a la frontera aquella els està passant quantitat de gent, i llavors es veu que, clar, que tota aquella gentada, doncs, hi ha alguns
on
casos...
On era?
De...
A Texas, Arizona, on era?
Em sembla que és, no sé si és Nou Mèxic. No sé si és Nou Mèxic.
Tampoc
ho segueixo tant, però sembla ser que el problema que hi ha és que quan ve l'avalanxa ara... tanta gent, això està combinat amb certa delinqüència i la gent d'allà es queixa. I llavors aquí ja la tens liada i ja tens tots els neocons, els que estan enyorant el mur.
Sí, Marc, però és la mateixa... Aquí també passa igual, és una cosa que em subleva bastant.
Bueno, és el populisme aquest i tocar el trompet a l'extrema dreta.
Perquè... Aquí, si un blanc de Mollerussa assassina o roba o el que sigui, és un robatori. Ara, com
si
ho faci,
fa una persona
paqui,
que no
o un o no sé què,
una persona que no sigui blanca i de color rosa com jo.
Exacte. Pues malo, o sigui, el que s'ha de fer és perseguir l'assassinat o el robatori, no la raça, que no té res a veure.
Exacte, sí, perquè aquesta és la notícia típica. Que passa que no entenc, o sigui, hi ha alguna cosa, aquest home té algun tipus de plan, perquè aquest tio sempre fa els seus master plans. Aquest tio...
Perquè igual vol ser governador de Nuevo México.
No sé què, president, jo ja ho vaig mirar, no pot ser president, perquè no és com l'Arnold Schwarzenegger. Que no,
no, president no, però governador sí que pot ser.
Però ell, amb ell, pel seu, el seu abast de treball, no li serveix, no li val. Ell,
pot donar molt pel cul, eh?
Ell
pot donar molt pel sac.
Ell és com el Jesús Gil, que després d'alcalde de Marbella volia presentar-se per les eleccions per rei.
El presidente.
Volia ser rei directament. Li van dir que no podia ser rei.
O ens hagués anat millor, potser, i tot.
Jo crec que sí, eh? Jo, si em deixen triar entre un Borbó i el Jesús Gil, hagués criat el Jesús Gil.
Perquè per puteros ja ho eren els dos, vull dir. Que...
Exacte, no? Almenys el Hill organitzava i gestionava el puti club més o menys bé. O sigui, és el que
sí,
hi ha, no?
Sí. Bueno, no he posat falques, eh? Avui hem tirat tots rectes. Anem a posar una falca ràpida.
Escolta,
va, vinga,
una cosa, ràpid. Vols que t'expliqui un fet de trivia?
Sí, però després de la falca. Explica'm el després de la falca. Vinga, va.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
I hem posat la falca.
Sí, aquí les falques
es posen així, es fan i es desfan. Són com les sardanes. Hauríem de fotre una falca amb una sardana perquè es fa i es desfà. No, saps quina és la pel·lícula de l'Arnold amb la que l'Arnold va guanyar més calés?
Alguna bajanada, perquè així és la humanitat, no sé. Quina?
Los gemelos golpean dos veces.
Dos veces,
Twins. Però saps per què? Perquè ell només estava fotent, diguéssim, pel·lícules, diguéssim, de supertestosterona, acció i tal, i volia fer una comèdia. I els estudis li deien no, perquè tu ja estàs fotent molts calés aquí amb les pel·lícules aquestes que competeixes amb l'Estalone, a veure qui ensenya més pit i a veure qui mata més gent i més explosions, i no et posis tu ara a fer de comèdia perquè al final faràs el ridícul. I llavors el que va passar va ser que es va juntar amb el director i amb el Danny DeVito i l'Arnold, i els van dir a l'estudi: escolta, mira, no ens pagueu. Nosaltres tenim un caché, doncs, dels milions de dòlars que siguin, entre el director, el Danny DeVito i l'Arnold, doncs, tenien un caché important. Va dir: no, nosaltres ho fotem de gratis. Només volem un 37% dels drets de la pel·lícula. Volem la propietat de la pel·lícula, el 37%. És a dir, que els beneficis que es facin, doncs, en aquesta pel·lícula d'això. I la pel·lícula va costar 16 milions de dòlars i en dues setmanes va guanyar 250 milions de dòlars. Amb la qual va fotre una pasta que t'hi
cagui. És el que encara guanya que més. Parlant de pel·lícules i sèries, no sé si et vas entrar, jo... Després el Raül es va riure molt, eh?
La bola de petanca, Indiana Jones i la bola de petanca.
Sí, ho vas llegir. És que mira,
estàvem parlant d'Ashoka i tu vas sortir a l'Indiana Jones i la bola de petanca.
Perquè és que de fet és això.
Sí que hi ha una espècie de bola de petanca, sí.
Sí, però, oients, us poso un context, ¿vale? El grup de Telegram privat, tancat, de gestió de Mossega la Poma.
Amb dos senyors R junts allà dintre, eh? O sigui...
Amb dos senyors R, un dels quals és fan, molt fan de Star Wars, el Marc també.
És fan, però és fan purista.
Purista, ¿vale?
Jo soc fan i ho passo tot. Ell és fan purista.
I el Marc es veu que ha estat veient els primers capítols de la Xoca, d'aquesta sèrie que estava, bueno, que tira també de Jedi.
Està molt bé. A mi m'agrada. I el senyor R també la prova.
Sí, i tots... La prova, eh?
Senyor R, Seal of Approval.
I van estar ja xerrant en plan eruditos, que si esto viene de no sé qui, que los Jedi tomaron una pócima y luego les salieron las orejas de color violeta, i bueno, no sé, estaven amb les seves històries que jo no entenc. I just tenia una estona, en aquell moment estava tranquil, i dic: saps què? Com tinc la subscripció d'aquesta robada algú de Disney Plus, no sé de qui és...
Perquè no és com el Netflix, que no me deixen compartir el Netflix amb la mama.
Ojo, que això canviarà, i Disney Plus també ho tancarà, eh? Bueno, total, que dic, ara tinc l'oportunitat, em miro el capítol i començo a mirar el capítol i dic: hòstia puta, tio, si això és Indiana Jones i la bola de petanca. I després, com la història és... A veure, quan vaig veure la tia aquella, amb la moto aquella, i anant de motera per el no-res, per aquella... Mentre que tenia que estar en un lloc i anava de motera per no sé on, vaig pensar... Ja, vaig,
Indiana
ja vaig
Jones i la bola de petanca, sí, sí.
No, no, em va passar que dic, hòstia, la mateixa història amb els mateixos personatges explicada mil i una vegades de la mateixa manera, otra vez... Espera un moment, que vaig a tenir un problema. Un segon. Vale, és que si no
això
sembla
molt podcastil, molt podcastil, això.
Sí. Bueno, total, que vaig sortir de la història. Vaig començar a mirar coses rares, ¿vale? Aleshores, em vaig començar a adonar que els tios de maquillatge havien posat les lentilles de colors malament als actors i semblaven tots guerxos, tio. Semblaven tots guerxos. Després surt un gat allà que tenia unes potes de pardal i jo pensava, és que això, la física, l'anatomia no ho aguanta. O sigui, tu no pots tenir un gat gordito amb potes de pardal.
Però
no
tu has vist alguna vegada algun gall dindi al Madé Càntaro?
No, però no és el mateix. Un gat és molt més... El gall dindi és cap amunt i el gat és cap a... que és allargat.
Bueno, escolta...
I després... Després vaig dir, vale, anem a veure els topicazos, no? Topicazos de la sèrie. Naus blanques són bons. Naus negres són dolents, vale? Naus blanques brutes són bons que han rebut hòsties de dolents, vale? Espasa láser vermella, dolent. Espasa láser verda, bons, no?
I compte que aquí apareixen espases blanques, espases láser blanques.
Això
no ho havíem vist abans, eh? N'hem vist una de negra. Hi ha una altra sèrie on hi ha una espasa blanca a làser negre. Vale? Mm.
La blanca vol dir que continua veient aquesta història que al final ja veurem si és verda o vermella. No,
bé, no ho sé, igual no tenien peles per fotre-li...
Bueno, que jo vaig sortir de la història al minut...
Arròs, si no li fots safrà, no...
Exacte, doncs pues jo al minut 5 ja vaig sortir de la història i no vaig poder seguir.
No poder
però
seguir.
Bueno, va fer una risa.
No vas veure la noia, la general de verd? Dic de color verd? Sí.
La general?
Surt una generala de color verd que està de molt verd, de molt bon verd.
Surt amb una nau, potser... Sí. Vale, no vaig arribar aquí.
Molt bé,
No vaig arribar. És que no vaig passar de 8 minuts, és que no vaig poder.
A veure, cadascú ho sent. Jo ja sé que a tu t'agraden, diguéssim, pel·lícules de cine austro-húngaro
i
art no, i assaig,
és que s'acaben amb cònic... Aquest tipus de pel·lícules només tenen dues audiències que són molt majoritàries. Adolescents del món i Peter Panners.
Ah, exacte, en Raül i jo.
El senyor Erra i tu esteu en la categoria de Peter Panners.
No, nosaltres som adolescents. A Peter Panner encara no arribem. Ja, nosaltres estem... Ja plena adolescència, però... Prou.
Bueno, l'altre tema, abans d'entrar amb lo del Sonoma i els problemes, ràpidament. Tu t'has vist l'entrevista del...
Sí, m'he escoltat gairebé tota l'entrevista de l'Alex Friedman.
Expliquem una mica... Exacte, explica
el context. Sí. Els senyors de Facebook han agafat i estan... A veure, fan servir el podcast de l'Alex Friedman com si fos una plataforma d'anuncis. ¿Vale? L'Alex Friedman té un dels podcasts de llarga durada, podcast de 3 hores i pico, i l'Alex doncs, fa unes entrevistes molt bé, és aquell senyor que té aquella... Ja comentàvem que té aquesta veu així una mica monòtona, aquella... però li agrada fer jiu-jitsu doncs, amb gent com a l'Elon amb Mark Zuckerberg. Realment és molt interessant el podcast d'en Lex Friedman perquè és que treu a tothom. O sigui, va fotre un podcast en el que entrevistava en el Marc Andreessen, que és per emmarcar-lo. O sigui, el podcast... T'agradarà el que diuen els personatges, no t'agrada el que diuen els personatges, però la qualitat de la informació que treu i la quantitat d'idees per minut que es van traient i idees profundes que estan bé, dius, hòstia, doncs és un podcast molt potent. És un podcast molt potent. O sigui, per mi, diguéssim, és el descobriment en el món del podcast d'aquest any, el podcast d'en Lex Friedman. He arribat una mica tard a la festa, però llavors hi ha molts podcasts, hi ha com a tornades d'hores a darrere, i de vegades trobes algun personatge i dius, hòstia, qui és aquest? I el trobes entrevistat fora.
Ell ja tenia fama amb els seus podcasts abans. El que passa que ara sembla com que algú li ha obert la porta dels grans personatges.
No, té els grans personatges
del Yuval Noah Harari.
Sí, sí, se'n va anar a parlar amb el Yuval i després se'n va anar a parlar amb el Netanyahu. O sigui, és...
Té
accés, o sigui, ha arribat a un nivell determinat, però clar, és que a veure, amb la seva plataforma ell és capaç de tindre converses sense censura ni edició i amb més abast que si tens...
Tu creus, tenen... ara en sèrio, tu creus que no té censura ni...
Jo crec que si hi ha alguna cosa que no es pot parlar, es parla posteriorment, però en principi principi som... A veure, si, com que no s'emet en directe, sempre es poden tallar coses i d'això. Però la censura no te la posa l'ex, la pot posar a l'entrevistat. És a dir, si tu tens, per exemple, el Mark Zuckerberg, on va, per exemple, a la CNN o se'n va a algun lloc i l'entrevisten, o com quan feia doncs, el Steve Jobs que s'anava i l'entrevistava aquell del New York Times i aquella altra, la Kara Swisher i el Walt Mossberg, que anaven a per ell, el Walt Mossberg més fa, més d'allò. En aquest cas és no, és a dir, vas a una entrevista on es busca la qualitat de la conversació. Si alguna cosa a tu no t'agrada com a entrevistat, es pot tallar, és a dir, que són converses que no van a per al gotxa, no van a enganxar-lo.
No, vale? És no. A dir, i, no, i
no és un Mercedes gent. Milà, no és un Mercedes Milà que entrevista
no,
a l'hora si
t'enganxa. No, perquè els personatges que porta no són d'aixugar-se el cul, m'entens? O sigui, no és l'efervescència de la gasosa. Per exemple, va entrevistar el, com es deia aquest escritor, el de los versos satànicos?
El Salman Rushdie.
El Salman Rushdie. Vull dir que és gent que sí que té una vida destacada, té uns fets, ¿vale? però no són de l'efervescència del moment.
No, a veure, poden ser efervescència o no, però, per exemple, hi ha el tio entrevistat el tio de Stability, ha entrevistat el Sam Altman, ha entrevistat a moltíssima gent que sí que estan, diguéssim, en el món tecnològic, estan molt d'allò i algunes vegades es foten molt tècnics. Algunes vegades es foten molt tècnics en moltes coses. Llavors, és un tipus de converses, això és que té una audiència molt gran i a sobre té una audiència, diguéssim, entre cometes, elitista. Vale? O sigui, és a dir... El tall de CNN, el tall de diguéssim, de televisió de matins i tot això no és, tampoc és el fàcil de YouTube, tampoc és el Joe Rogan, val? Tampoc és el Joe Rogan, tot i que el Joe Rogan segueix sent el número 1, però aquest està agafant i portant un tipus de conversa molt interessant i bueno, és un gran descobriment. Llavors, què fot el Lex Fridman? És la tercera vegada que porten a Mark Zuckerberg, val? On totes les entrevistes... A veure, la idea és que hi ha una mica de public reportatge sempre, perquè com porten aquests tios, ven a parlar del que estan fotent ells, però donen molta informació i expliquen moltes coses. I sobretot la part interessant és que aquesta gent que pren aquestes decisions que ens afecten tant, el que estan fotent és que t'estan explicant com ells veuen les coses. Una mica ensucrat, però al final penso una cosa. Tu tens un tio parlant durant 3 hores, no està scripted, no t'està fotent un PowerPoint, no és en Tim Cook agafant i explica, fent el discurs de tota la vida, digui, aquí tens el tio allà parlant, i un altre tio que l'està responent, i al final hi ha coses que transpiren. Vale? És a dir, d'entrada, jo crec que és la millor acció que han fet per, diguéssim, demostrar que el Zuckerberg no és un robot. O sigui, a més, al costat d'en Friedman sembla menys robot.
Sí, estic d'acord. Bueno, és que el Friedman té bastant... Té bastant de robot.
Bueno, però té aquest robotet, sí. Així...
No, està clar que aquest tipus de podcast, aquest tipus de producte, humanitza els entrevistats.
Humanitza molt. Però sí, igualment sí. Són persones que tenen una quantitat d'informació, una quantitat de... Estan exposats a moltes d'allò, a molta informació, a moltes coses, que han de prendre decisions molt bèsties i és interessant veure, diguéssim, quins són els raonaments que ells deixen anar, perquè d'alguna manera veus per on peten i per on peten fi i per on no peten tant fi. Llavors, el que foten és que, a veure, li han agafat, li han fotut una espècie de Apple Vision Pro, però fetes per Facebook.
Bueno, li han posat les... les...
Com es diuen?
No sé com
Oculus,
se diuen. Oculus, no? O alguna cosa així. Bueno, no sé. Aquestes. Però ja ho va dir el Zuckerberg. Ho hem posat amb una versió de programari, o sigui, un software i un hardware que és absolutament de test.
El que ell porta són... Una cosa són les ulleres que ell porta, que són les estàndards noves que ara han tret, vale? Que tu i jo les podem comprar.
Però el software no és.
A veure, el software el que hi ha és aquí, que és el que està... El que hi ha, la salsa per darrere és que tant el Lex com el Zach els han agafat, els han fotut un escaneig en 3 dimensions, un maquinot, l'han fotut amb una espècie de màquina superenorme, on l'han agafat i li han fotut un escaneig. I a més han digitalitzat no únicament l'aparença física d'aquesta persona, sinó han digitalitzat certes expressions, com ells parlen i les reaccions físiques. Llavors, el que fan és que quan s'està fent la interacció, aquesta espècie de connexió en el ciberespai, ara com ara tu i jo, el que estem fent és que hi ha dues càmeres que ens estan enregistrant doncs, en 720p i estem pujant cap a Riverside, amb la qual cosa hem de tindre el nostre àudio, el nostre vídeo i la imatge comprimit en perquidits. Aquí el que fan és dir, no, escolta, el que foten és que amb les ulleres aquestes agafen i digitalitzen el moviment de la persona i l'expressió de la persona, això ho comprimeixen, perquè en comptes de dir, com que el sistema ja té, diguéssim, el model de la persona i el somriure i, i com aixequen la ceia i aquest tipus de gestos d'aquesta persona ja està codificat, llavors el que fas és envies la senyal de veu, envies els gestos, només els gestos i el moviment codificat com a gestos i moviment, que això és un stream de molt poca informació, i llavors, a partir del model d'aquest, doncs, et genera la persona, l'altra veu, la persona, i la veu en tres dimensions. Llavors, clar, és molt interessant veure com l'Alex Freeman, el primer quart d'hora, el tio està flipant. El tio està flipant perquè no estàs connectat i t'estàs connectat, diguéssim, en format teleñecos, com si estiguessis fent una videoconferència amb un Mimoji, sinó que tu estàs en un altre espai tridimensional i estàs veient una altra persona. A més, el que diuen és a YouTube podeu veure el vídeo, ¿vale? Com estan tots dos i com es veu, i dius, bueno, sí, és un vídeo i pots veure les imperfeccions. Però diu, quan tu estàs en persona i ho estàs veient en tres dimensions, i tu t'estàs movent i tot això està movent-se a temps real, diu, hòstia, és que sembla que estiguis aquí, tio. Llavors, clar, primera, el que tu estàs veient no és la persona, sinó és una reconstrucció de la persona. O sigui, bàsicament és exactament la mateixa idea del teletransport. O sigui, el teletransport de Star Trek és agafar, convertir la persona en informació i portar-la a una altra banda. ¿Vale? I llavors, en aquest cas, agafes la informació de la persona i la regeneres. La regeneres, no estàs projectant la imatge. O sigui, tu ara estàs veient la meva imatge. Sents, o sigui, hi ha hagut una compressió, però no hi ha hagut una regeneració. En aquest cas és o no. En temps real estan agafant la imatge i el moviment i les expressions del Zuckerberg i s'estan agafant i s'estan reproduint en un avatar en tres dimensions a partir d'una captura del Mark Zuckerberg en aquest moment. Clar, si això funciona i realment tecnològicament és una cosa que s'extén, clar, a veure, l'utilitat és acollonant. L'utilitat és acollonant perquè, escolta, de cop i volta a les videoconferències amplies l'amplada, o sigui, utilitzant menys amplada de banda que la que estem utilitzant actualment, de cop i volta l'amplada de banda de comunicació és molt més gran perquè els gestos, les expressions, tot és molt més fiable. És molt més fiable no des del punt de vista de que sigui veritat, sinó que la persona pot interpretar millor l'altra persona. Aquesta capacitat, i a més fins i tot pots reduir el lag.
O sigui, clar, perquè compte que en molts llocs això del lag és un problema, ¿vale? I si tu pots anar amb el lag, si tu no ocupes tant ample de banda i pots fer-ho molt més en directe. Sí, té,
de cop i volta
ara que ho has
això.
Dit,
sí.
És una mica el teletransport.
És una mica el teletransport perquè, en aquest cas és dir, ja han agafat del llibre d'Apple, de tot el que va explicar Apple en el World Wide Developers Conference, la idea és dir, ei, les ulleres de realitat virtual s'han acabat. Aquí l'única, perquè ja ho han descobert, o sigui, els investigadors ja s'han donat compte, o sigui, tindre una persona amb un casco per casa sense veure el seu voltant és conduciu a accidents. I el que podrem veure és com quan vam veure els primers anys de la Wii, de mandos empotrats contra la tele i gent partint-li la cara fotent un swing de tennis al costat. El que tu necessites és, quan tu tens aquestes ulleres i les fas servir amb el pass-through i veus tot el que tens al teu voltant, et pots moure tranquil·lament. I almenys no hi ha aquest risc. No hi ha aquest risc, però llavors el que tu fas és que simplement és que en el teu entorn projectes l'altra persona i tens l'altra persona allà i l'escoltes col·locada en allà. O tu pots tenir una sala de reunions on hi ha quatre persones presents i una que no està present, però que de cop i volta el tens allà. És el Consejo Jedi, que tu no t'agrada d'allò, però fixa't el tens aquí.
Sí, completament. Tens la persona, completament el Consejo Jedi.
Tens l'holograma, el que passa que en comptes de la tecnologia és un holograma així una mica imperfecte, el que tens és que tu el veus a partir d'aquestes ulleres. Que ara com ara són les màscares d'esquí, però ja sabem que la tecnologia va avançant. Si no vostè compari l'iPhone 1 amb l'iPhone 15 i sabem el que ha passat a la diferència d'expectatives que tenim de la tecnologia amb una altra. Què passa? Que quan tu estàs...
A l'iPhone 1 era molt petit, eh? L'iPhone 15 és molt més gros que l'iPhone 1.
I l'iPhone 15 és molt gros.
Tinc un iPhone 1 aquí, eh?
Jo també el tinc.
Tinc un iPhone 1.
Jo també el tinc, tinc la cola, tinc la... Tinc 6 o 7. Però llavors, el problema és que llavors, a partir d'aquí vinen molts problemes. Perquè aquest stream d'interacció, vale, te'l pot projectar una persona de veritat o te'l pot projectar un model d'intel·ligència artificial. O jo et puc projectar una imatge que no és la meva. Et puc projectar una imatge que no és la meva. O jo puc estar en una reunió i en comptes d'estar jo en la reunió o estar jo en el podcast, en un moment donat deixo amb una IA com a pilot automàtic, mentre jo estic fent uns macarrons o estic fent una caca. Vale? I quan resulta que tinc que prendre control, pues m'avisa, em fa una mica de briefing i entro jo i recupero. Poden començar a haver-hi una sèrie de problemes. Després, què s'enregistra, el que està passant aquí és veritat? Es pot comprovar que això s'ha dit o no? Implicacions, diguéssim, per la indústria de l'entreteniment adult, vale? El porno.
No, i potser ara no ho veiem tant, no? Però d'aquí un temps, que jo crec que és una cosa que encara no ha sortit i m'estranya molt, és qui pren les decisions.
No ho sé, però tu pensa una cosa. O sigui, això està passant de veritat.
Això està passant de veritat.
No, això està passant de veritat, perquè és que tens que Facebook va amb el pedal a fondo. Facebook va amb el pedal a fondo, o sigui, el que diu...
Això ja ve de Meta.
Quan fa el canviament, posen el pedal a fondo i a veure, les accions de Meta van rebre una hòstia important. Van rebre una hòstia molt important perquè semblava que això no tirava. I el mateix Zuckerberg que ha dit, diu en l'entrevista, escolta, el fet de que sorgeixin els LLMs, vale, és una empenta per això, perquè són tecnologies que són complementàries.
Amb això el Zuckerberg té raó. Sí,
i l'altre és, Meta va amb el pedal a fondo i Apple ha entrat. I Apple entra i ja saps que tenen el sentit de l'oportunitat. Apple tenen molt clar els timings de quan
diners,
han entrat.
Tenen
saben
pasta
quin és el ritme d'evolució d'això. Saben que ara entren amb un producte, diguéssim, per developers, per crear el de llonces, però surten les Vision Pro, però tard o d'hora sortiran les Vision, que són les que potser tu i jo podem comprar. Vale? Les Vision Pro ja...
No, i hi ha un altre tema. Si Apple ja posa, diguéssim, a la fundació en el món dels developers, vol dir que va en sèrio.
Ja portaven molts anys jugant a fer coses amb realitat augmentada dintre els iPhones i dels iPads i amb els sliders i aquestes coses. Per què ho necessiten? Estan jugant, ho posen això aquí. Tipus
és que
de
la, barreja,
però...
la barreja de les, del nostre jo hologràfic amb la intel·ligència artificial, amb la possibilitat de que parlin per nosaltres, vale? Sense que hi hagi una desvirtualització, em refereixo que siguis tu. No ets tu, però ets tu, ja m'entens, no? Vol dir que això, més endavant, pot portar a tota una sèrie de problemes que caldrà
Tomàs, o sigui,
fer-los i
resoldre'ls. Mira, te'n plantejo uns quants.
Legals, eh?
Legals
de la presa de decisions.
De l'oci de tot tipus. O sigui, a veure, mira, fixa't una cosa. O sigui, el que estem parlant de tecnologia és que tenim ara o que tenim a 6 mesos vista. ¿Vale? La pel·lícula Her l'has vista. ¿Vale? La veu de l'Scarlett Johansson, hi ha un senyor que s'enamora de la veu de l'Scarlett Johansson. És que aquí no tens la veu. Tu te fos les ulleres aquestes i tens la teva intel·ligència artificial que
tens
no només
representació...
tens la veu, sinó que la tens representada.
Tens la representació de l'Scarlett Johansson.
O l'Scarlett Johansson o la persona que tu... o l'ésser que tu t'agradi, eh? com si és en Doraemon. Vale? Però després una altra cosa. Jo estic comunicant-me, per exemple, a través d'aquesta eina, tinc la meva mare escanejada i tinc la d'allò, i la meva mare i jo estem parlant durant un temps per això, perquè vivim uns quilòmetres de distància i moltes vegades parlem a través d'això, i així és una manera de jo poder-li fer companyia cada dia uns minuts i tal i qual. Un dia la meva mare em deixa, però jo tinc prou informació com per mantenir a la meva mare com a una intel·ligència artificial i que jo no ho diferencio. I arriba un moment que una persona que està en dol i que tu li dones l'oportunitat i tu dones l'oportunitat, no és que pots parlar amb ella.
Sí, a més és una situació...
I com talles aquesta relació? Perquè al final aquí poden haver-hi coses absolutament malsanes, tremendes. O sigui,
o no.
Bueno, o sanes.
Poden haver-hi coses... Sí, poden haver-hi coses malsanes o poden haver-hi coses que t'ajudin...
Però no pues, sap... Però, o sigui,
diguéssim, però no ho sabem, s'ha d'analitzar.
No ho sabem, sí, sí, no, ho sabem. No hi ha els protocols, no hi ha els... No, no hi ha... No. El, a dir, o sigui, a més, o sigui, d'entrada, una cosa, és a dir, si tu vols fer servir la meva persona digital quan jo no hi soc, potser jo he de dir alguna cosa al meu testament.
Clar.
Oi?
Mm. Sí, perquè ets la teva persona.
És la meva persona, o sigui... Ens venen una de decisions a prendre, i com que venen les coses tan de pressa, vale? Ens vindran, i això ara ja ve, o sigui, ens ho trobem, i a veure, què passa? A veure, algú dirà, no, és que això, i en un any no, dic, però oblidem-nos d'un any, pensa 5 anys vista. L'efecte acumulatiu de 5 anys entre les coses que estan veient d'intel·ligència artificial i quan el de la realitat augmentada comenci a ser una cosa més habitual i més persones portin les ulleres i les màscares d'esquí es converteixin en ulleres de sol i d'això... Molta diversió, eh?
És un tema llarg. Anem avançant, anem a contacte. Tu has de tallar?
Jo he de tallar perquè tinc aquí un assumpte que me'n tinc que ocupar.
Vale, pues jo acabo el que haig de dir ho faré molt, molt ràpid. Vale?
Ho dius ràpid, jo puc estar 2 minuts, si vols.
Vale. Bueno, pues anem a contacte i tornem.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
De contacte, dues coses. La primera, la campanya de donació puntual que està activa pels mosseguis. Jo ja sé que hi ha mosseguis que no voleu fer aportacions periòdiques, però que sapigueu que...
1.000 euros de res, 1.000 euros de res.
1.000 euros de res. No, podeu fer 5-10 euros, vale? Fer una aportació puntual 100. I ja no cal que penseu més. I dos, el dia 18 d'octubre...
Ens podrien donar mig milió d'euros i jo us escriure el llibre de com vaig fer mig milió d'euros fent podcasting.
Fes podcasting, sí. Millor que no perquè, bueno, en fi, el que vull, això ho posaré a les propostes, però ho avanço ara. I ara després de les propostes us dono més detalls, però que sapigueu que com oients de Mossega la Poma i mecenes, com a mecenes en general de Mossega la Poma o d'on sigui, podeu anar al Luz de Gas, que fem una festa, la Geta fa una festa la nit del 18 d'octubre i després us ensenyo on estan les entrades. I res, no vull allargar-me més perquè ja ha marxat el Marc i jo vull concentrar-me a parlar-vos dels problemes de l'actualització de Sonoma i d'algunes solucions. Anem a la falca de ByteRide i tornem.
ByteRide simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRide redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols 2 visites. ByteRide patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
Vale, abans d'entrar aquí, recordeu que aquests darrers dies jo us estava explicant que tenia problemes amb el meu Mac Mini M1 quan feia streaming en directe a YouTube amb el software aquest de streaming en directe que es diu OBS, ¿vale? La CPU de cop i volta començava a agafar temperatura dels 40 graus, 40 i pico, 50, que acostuma a estar com a molt, començava a pujar 60, 70, 80 i arribava un moment que l'ordinador s'aturava, ¿no? Perquè, clar, o satures o explotes, ¿no? I, hòstia, jo li fotia la bulla a l'OBS, OBS, que malament que vas, que pum, que pam... Pues, nois, no era l'OBS. Ho explico perquè sé que l'Oriol m'havia ajudat i molts oients havíeu fet comentaris. No era culpa de l'OBS. Ni que tingués 2 càmeres, perquè feia servir la càmera del gato, la Facecam, i també la càmera de l'iPhone. Feia servir les 2 càmeres. No era pel fet de tenir les 2 càmeres. El culpable és un hub USB de la marca TP-Link, ¿vale? Que era on es connectava la Facecam del gato i en el moment que començava a l'OBS, ja no a l'streaming, senzillament tenia l'OBS, bueno, feia que no sé exactament què passava, però la integració entre el Mac Mini, aquest hub i la Facecam no funcionés. He tret de tota aquesta equació el hub de TP-Link. He fet servir un que ja tenia també simultàniament, que era un altre hub de la marca OWC, i ara la càmera està connectada allà i no hi ha cap problema ni... sí que l'streaming demanda una miqueta més de càrrega de CPU, és lògic, però no es dispara, estarem entre 40 i pico, 50 graus, i es manté tota l'estona. No tinc aquesta progressió de pujada que arribava fins al punt de la desconnexió. Per tant, que sapigueu que el problema el tenim al hub de TP-Link. Una cosa ràpida també, notícia d'Apple. Apple ha dit que deixa de donar suport directe, ¿vale?, a problemes comentats via missatges directes a Twitter, la xarxa de l'Elon Musk. Es veu que abans ho feia, que jo no ho sabia, però tu podies fer un missatge directe a Twitter i Apple et contestava. O també es feia via YouTube, ¿vale?, via no sé què de YouTube. Això Apple ho ha desmuntat i, de fet, ha contractat gent per donar suport telefònic. No sé si això era a tot arreu, a tots els països. Segur que als Estats Units sí, però aquestes vies ja no són funcionants. I si us sembla, ràpidament també anem per la part dels problemes que jo he vist a Sonoma i quines... No tinc solució de tot, però en alguns casos sí, i us comento alguna de les solucions que podeu aplicar. Val. El primer problema que vaig tenir quan vaig actualitzar Sonoma és que l'AirPlay em va deixar de funcionar. ¿Vale? Vol dir que, tot i que jo seleccionava, per exemple, un HomePod Mini, ¿vale?, el seleccionava de la secció de sortides d'àudio, sabeu que teniu a la barra superior el símbol de l'altaveu, i si ja li doneu, us ensenya totes les sortides d'àudio i vosaltres podeu seleccionar una o l'altra. ¿Vale? Jo tinc, per defecte, amb un Mac Mini, tens els altaveus del Mac Mini, que jo no crec que ningú escolti res per aquí perquè és horrorós, però bueno, pots tenir uns altaveus normals connectats al port, al jack de 3,5 mil·límetres, o pots tenir, com jo tenia, pues un HomePod. No? Tinc altres fonts, però bueno, aquesta era la principal d'escolta. Doncs em va deixar de funcionar. I a més també passava amb altres aplicacions que fan servir AirPlay per enviar so. ¿Vale? Jo tinc diverses, entre elles una que fa el software de gestió de l'emissora de ràdio, i veia que captava so, però no el transmitia, no l'enviava fora. Això és un problema que té Apple, que arrossega des de... el funcionament de l'AirPlay no acaba d'anar fi des de fa molt de temps. ¿Vale? I l'única solució que teniu en aquest problema és que si feu servir connexió amb RJ45 de xarxa, teniu el cable RJ45 connectat al Mac Mini, amb xarxa RJ45 a l'AirPlay no va. L'única manera és només tenir connexió de Wi-Fi. ¿Vale? Sí, sé que és un rotllo, però no hi haurà solució fins que Apple no tregui una actualització. ¿Vale? No és culpa ni del HomePod ni del software de tercers, aquí és culpa dels senyors d'Apple. Més problemes. Hi ha un munt de persones que els widgets no els hi funcionen. Jo crec que això dels widgets Apple ho hauria de repensar. Sí, estan bé, la veritat és que és interessant. Home, no ompli tot, bueno, cadascú faci el que vulgui. Jo no omplo tota la pantalla de widgets. Mira, de fet, us vaig a dir quins tinc. Tinc el widget de casa, és a dir, la part, diguéssim, de control de domòtica, que et surten, diguéssim, els dispositius preferits per engegar i apagar. Tinc el de bateria, que m'és molt útil perquè em diu la bateria del teclat i del trackpad. Com sabeu, no hi ha res en el món que gasti més bateria que un trackpad. I després tinc el de l'aplicació meteorològica de... ja us ho diré demà, de Carrot Weather. ¿Vale? I ja està, no tinc més widgets. El tema és que Carrot Weather és un widget de l'iPhone, portat en aquí, Okay? Vol dir que quan tu dones allà, no diu obre el Gene Carrot a l'iPhone per continuar. És a dir, que allà no fa res. Els altres widgets sí que fan, o sigui, per exemple, el widget de casa t'obre l'aplicació de casa, vaig a fer una prova, o aquest sí que si li dones t'encena o t'apaga un llum o un dispositiu, vale? Però ja està. Bé, doncs hi ha gent que no els hi funcionen i a mi al primer moment no m'ha funcionat i després sí. No sé per què. Vale? O sigui que jo crec que això també és un problema de com estan implementats els widgets i que hi ha gent que no els hi van i fins que Apple no treu una actualització, això no es resoldrà. Més, poden els widgets només pertànyer a un escritori si en tinc molts, si tinc com jo, que tinc 4 o 5 escritoris, i si ara els crees, et surten a tots els escritoris. La resposta és no poden. De moment, això va així. Una altra cosa que Apple s'ho hagués hagut de pensar una mica millor. Un altre tema. Els fons de pantalla dinàmics són els mateixos que, no sé si heu vist Apple TV, no? Allò que la càmera està feta amb dron i va com desplaçant-se. La veritat és que són molt xulos i està molt bé que hagin tingut la idea de portar-los a macOS. ¿Vale? Quin problema hi ha? Que tarden la vida a descarregar-se. És a dir, fa inviable la pantalla de l'opció de configuració de baixar-los, perquè, no, a més, t'està indicant amb una mena de rodeta que se va descarregant, de cop i volta surt d'allà i quan torna la rodeta ja no hi és. O sigui, és fatal. No ho han implementat bé. Vull dir, no saps si estàs descarregant, si està a meitat, si no es descarrega. Un desastre. No hi ha... I, a més, és molt lent. O sigui, no és acord, o sigui, no està en relació al teu ample de banda d'internet a casa. Això és un problema d'ells, els seus servidors, que van per aquesta cosa fatal. Vale. Puc esborrar els avapantalles descarregats? Perquè, clar, són vídeos d'alta definició de l'hòstia. I tots junts, que són uns quants, pesen al loro 55 gigas. No els pots esborrar. Però us porto un truqui que va publicar Ars Tècnica d'on estan realment aquests vídeos perquè els podeu esborrar entrant a Manopla. Vale? Va, que em queden 3 problemes més. Això, interessant. Ara en el sistema operatiu, una vegada instal·leu Sonoma, us donareu que si teniu diverses finestres obertes repartides o diverses coses obertes repartides per l'escritori i feu clic en el mig de l'escritori, és com si tiressis una gota d'oli, no? Una gota de sabó amb l'aigua que fa bup, no? Que tot se'n va cap a les cantonades. Doncs el mateix, totes les finestres desapareixen i es reparteixen per les cantonades de la pantalla. És bastant... El primer dia et fa una mica de gràcia, però després, com anem tocant amb el ratolí on ens dona la gana i no ens fixem, clar, que de cop i volta facis un clic por ahí i estigui fora d'una finestra i pum, desaparegui tot, dius, hòstia, on ha anat tot? Vuelve. Clar, fas una altra vegada clic i torna, però acabes equivocant-te molt. I això està molt bé per als nanos adolescents que tenen TDA, però la gent normal no ho necessitàvem, perquè nosaltres ja fem el típic gest d'invocar, no sé com se diu això, és a dir, nosaltres tirem 3 dits en amunt, que és el típic gest, i les finestres ja se'n van. Però quan volem veure l'escriptori ja ho fem així, no cal que sigui tan ràpid com donar-li amb un clic. No sé per què ho han posat això forçadament, no? Bueno, si ho voleu treure, no és fàcil, llegiu les notes del programa, perquè per treure-ho heu d'anar a configuració del sistema, escriptori i doc, escriptori i organitzador visual, i canviar l'opció que diu fer clic al fons de pantalla per mostrar l'escriptori. Heu de modificar de sempre, que és com està per defecte ara, i que diu només que això passi dins de l'organitzador visual. Jo l'organitzador visual no el tinc, per tant, li passo el mort a l'organitzador visual i em trec aquest problema de sobre. Penúltim problema. Usuaris de les universitats, professors, mestres o alumnes. Es veu que molta gent s'ha queixat de que no li funciona la connexió a la xarxa EduroAmp. Jo està lligat també allò d'AirPlay i algunes coses que han tocat del tema de xarxes. ¿Vale? En aquest cas, el problema no és tant d'Apple, sinó que hi ha una interferència amb una aplicació que molta gent l'utilitza també per esnifar, o sigui, per mirar què surt i què li entra al seu Mac, que es diu, és una aplicació de fa molts anys, que es diu Little Snitch. Doncs es veu que no es porta bé amb l'Eduroam i si teniu Little Snitch, l'Eduroam no us funcionarà. Desactiveu Little Snitch de moment fins que aquesta gent no tregui una actualització. O Apple, perquè no sé on està el problema. I finalment, un problema que no només és de Sonoma, sinó que també passa amb iOS 17. I és que no s'ha perdut la forma de veure, accedir, fer funcionar dispositius MFI, ¿vale? Com per exemple sensors de temperatura, humitat, el endolls intel·ligents de la marca IF-EB. Jo tinc un endoll intel·ligent i tinc una estació, una petita estació meteorològica, i de cop i volta aquests d'això han desaparegut i ni des de l'aplicació IF, ni des de l'aplicació casa, ni res. Vull dir, no hi ha solució. ¿Vale? Jo crec que d'una banda els fabricants han d'esperar que Apple inclogui els seus dispositius a la llista de dispositius compatibles, que ja ho eren, no sé per què ara no surten, o potser de l'altra caldrà veure si els fabricants han d'aplicar canvis i de moment no està clar per què aquests dispositius que estaven detectats i funcionant han perdut o han deixat de ser detectables. El consell que us dono, tot i que buscar és una mica complicat, és difícil i és molt farragós, és que aneu als foros de discussió d'Apple. Si teniu un problema, aneu als foros de discussió d'Apple i allà intenteu trobar l'entrellat. Jo ho he fet per alguns dels problemes que us he enumerat i allà he trobat, si no la solució, com a mínim alguna pista que al final fa que puguis trobar. Perquè veure que tens un problema i veure que 50.000 més també el tenen no t'ajuda en res. El que ajuda és trobar una solució o una adrecera fins que no arribi una solució definitiva. Ens teniu a nosaltres, o si no, on realment hauríeu de buscar és els fòrums de discussió oficials d'Apple. I acabem, anem a les propostes, que tenim dos i marxem.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Val, en Ciner ens parla d'un tocadís de veritat, perquè ja no se'n fan, ¿vale? I diu, fiqueu a la vostra vida un tocadís com Deity mana, en lloc de com Déu mana, com Deity mana. Diu, feu un KitKat musical i gaudiu de l'U analògic. Puc recomanar molt fort els de la marca Fluence. Espera't, que no... El Ciner fa... propostes molt llargues. Els de la marca Fluence. Aquesta marca canadenca va sorgir perquè els seus creadors no trobaven pas tocadiscs bons a preu assequible. Així que varen decidir de fer-se'ls ells mateixos. Estan molt bé, costen entre 199 i 499 dòlars i l'alternativa més barata amb la seva són els Audio Technica. Però els de Fluence tenen millor qualitat i es veu que els d'Audio Technica són bastant més cars. El model base està molt bé, millor que qualsevol altre de 250 dòlars que trobareu per ahí, paraula de Rush, que és com paraula d'Stones, però paraula de Rush. Vale, doncs, consell d'en Ciner. I una mica més d'informació al consell que, o a la proposta que he explicat abans a la secció de contacte, i és aquesta festa de l'Aixeta. Sabeu que hi ha hagut un canvi a l'Aixeta, ja no està l'Elit Castro com a responsable, està en Cesc Freixas, i bueno, el 18 d'octubre hi ha una trobada de, no només de mecenes, sinó també de o sigui, no només de creadors, sinó de mecenes, eh? Està oberta a tothom. I és la primera festa de l'Aixeta. Jo crec que la idea que té el Cesc, que per cert, vindrà a mossegar la poma perquè l'Aixeta tindrà canvis, no? I novetats interessants, i ja hem quedat amb ell que quan ja estiguin més o menys encaminades i les pugui explicar, doncs vindrà a mossegar la poma a explicar-ho. Doncs això, de moment fem una primera festa de l'Aixeta. Això serà, recordeu, a la sala Luz de Gas de Barcelona, al carrer Muntaner 245, a partir de les 8 del vespre del dia 18. Serà un espai de celebració de la creació en català, a punt de trobada entre seguidors i creadors. És una festa pels bonics lligants que el micromecenatge edifica entre els autors i el seu públic. L'entrada normal costarà 10 euros. Hi ha una entrada que es diu solidària, fila zero, bueno, com vulgueu dir-li, que és perquè l'Aixeta s'ha de finançar com a projecte propi, també necessiten calerons, però suposo que això ajudarà també a que l'Aixeta sigui més robusta com a proposta. ¿Vale? I és una sort que tinguem una alternativa catalana al clàssic Patreon i que, a més, és pues, això, tipus cooperativa. No? Jo crec que està molt bé. Aneu-hi, hi haurà actuacions. Mira, tindrem Vora l'aigua, música. L'Alguer Miquel, que és un cantant de charango, que em sembla que recitarà poesia igual que el Pau a la Bajos. Està la Lia Sampal, de música. El propi Cesc Freixas, que sabeu que és músic. També hi haurà una conversa amb la Liz Castro, d'explicar una mica aquesta transició i coses que han vist. Estarà el Xavier Antic, que és el president d'Òmnium Cultural. Estarà algú del García, que porta temes d'humor. I el Poni Pissador, a nivell de música. O sigui que el cartell és interessant. Nosaltres no podrem estar. Volíem haver fet alguna mica algun directe o alguna cosa, però és que entre setmana i aquell dia específicament va fatal. Tenim el Magma a la Patagònia, al Marc amb els nens, i jo que no estic a Barcelona. Jo visc fora, per tant, i el dia següent es treballa, no tenim oportunitat de muntar-ho. Però, bueno, si voleu anar, segur que us ho passareu bé i col·laborareu amb aquesta, amb el que és la pròpia estructura de l'Aixeta, i coneixereu altres creadors i altres mecenes. I ja està, fins aquí aquest programa, el 565 de Mossega a la Poma. Fins la setmana que ve i ens tornem a escoltar. Una abraçada a tots. Adéu.